Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El Consell de Ministres aprovava ahir l'avantprojecte de la nova llei d'universitats que ara haurà d'anar cap al Congrés dels Diputats i que s'espera que sigui ratificat, aprovat després d'aquest estiu. És una nova llei d'universitats que planteja que la temporalitat dels docents i dels investigadors tendeixi clarament a la baixa d'una manera molt ràpida a la universitat pública de tot l'estat espanyol. També, evidentment, això afecta a la universitat catalana. Coincidint amb aquesta aprovació per part del Consell de Ministres, ahir l'Observatori del Sistema Universitari feia públic un informe on intentava dibuixar justament quina seria ara mateix la situació de la universitat pública a casa nostra, les seves fortaleses, però també, sobretot, quines entenen que són les seves mancances. Els experts critiquen, per exemple, la falta de finançament i el fet que els docents estiguin sovint en la precarietat de la temporalitat, que en faltin de docents en relació a la quantitat d'alumnes que té la Universitat Pública Catalana, que, per exemple, les darreres setmanes coneixíem que continuava posicionant-se bé en els rànquings internacionals pel que fa a la qualitat de l'ensenyament, que és un posicionament que està aconseguint la Universitat Pública amb tots els seus problemes, però que fins i tot, tot i d'aquesta situació, aconsegueix imposar-se en els rànquings entre algunes de les més ben qualificades, com també té un bon reconeixement internacional algunes de les facultats de les universitats privades del país. En tot cas, ahir apareixia aquest informe que posa la lupa en la universitat pública del país i avui en volem parlar amb l'Albert Coromines, que forma part d'aquest observatori i ha sigut un dels investigadors que ha fet aquest informe. Senyor Coromines, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Quina seria la radiografia que en feu globalment? I a partir d'aquí, si li sembla, entrem al detall d'alguns dels plantejaments de l'informe, però si us demano, escolta'm, la fotografia, la macro, no? de com veieu la universitat pública d'aquest país a dia d'avui, què diu aquesta imatge?
La síntesi seria que observem un contrast molt gran entre la qualitat del sistema i el seu prestigi, i les mancances evidents en finançament, en la plantilla de professorat i també en l'accés a la universitat, tant perquè és baix com perquè està molt esbiaixat segons l'origen o la situació social i perquè també hi ha una tendència a la baixa de l'accés a la universitat pública. Aleshores, el resultat d'això seria que aquest contrast fa tema pel futur de la universitat nostra, perquè si no es corregeixen aquestes mancances, sembla difícil que es puguin mantenir en el temps els bons resultats que s'estan obtenint fins ara.
Clar, entrem en aquestes mancances, però d'entrada sobta segurament aquesta situació, no? És a dir, la universitat de moment està aconseguint imposar la seva qualitat per davant de l'infrafinançament.
Sí.
Gràcies a què?
Esclar, això, l'explicació, algun rector ha dit potser és un miracle, esclar, això és un acudit, no? L'única explicació que s'hi pot trobar és l'esforç del personal de la universitat, que sent escàs i amb uns recursos escassos tira endavant, per exemple, una producció de recerca que és la més gran de totes les comunitats autònomes i no sols és la més gran en volum, sinó que també és la que té més productivitat, és a dir, que hi ha més publicacions per persona a temps complet, que és el personal que fa recerca. És clar, la recerca, que és un indicador molt, molt important i un resultat de l'activitat universitària, és una activitat que té una certa inèrcia en dos sentits. Un, que un grup que fa recerca és molt difícil que deixi de fer-ne. Encara que li falti finançament, s'inventarà alguna cosa per reduir les despeses, però per tirar endavant i fer publicacions, etc., i trobar coses noves. I l'altre és que els resultats que es publiquen responen a recerques que s'han fet en anys anteriors, perquè entre que fas la recerca obtens els resultats, els escrius, els publiques, t'ho revisen, etc., passa un temps, no? Per tant, la fotografia de la recerca és una fotografia una mica com del passat, no?
És a dir, avui estem recollint fruits d'una cosa que es va fer, no? I la qüestió és què ens passarà d'un temps en endavant.
Sí, sí, exactament. Sí.
Clar, aquí hi ha una qüestió que vosaltres reflectiu en el vostre informe i que sorprèn, no?, justament a partir del que ara estàvem comentant, que és la temporalitat, no?, en la qual estan treballant molts d'aquests investigadors, però també una part molt important dels professors que hi ha a la Universitat Pública a casa nostra.
Sí, la plantilla de professorat o de personal docent investigador té tres mancances molt importants. Una que és escassa, és a dir, el nombre de personal per estudiant és el més baix de totes les comunitats autònomes espanyoles.
De totes les comunitats, és a dir, la ràtio de professors per alumnes,
sí, sí.
Estem a la cua d'Espanya?
Sí. Els altres defectes o mancances són, en primer lloc, la dedicació a temps parcial, i en segon lloc, dic en primer lloc perquè en dedicació a temps parcial també estem al davant, o al darrere, en aquest cas, de totes les comunitats autònomes d'Espanya, i en el cas de la temporalitat, o sigui, contractes temporals, no permanents, o de no funcionalitat, som la penúltima, és a dir, només superem la Universitat de les Illes Balears. Això és perquè hi ha una proporció molt alta de professorat associat, que és un professorat que, segons la llei, és un personal que treballa fora de la universitat, és a dir, té l'ocupació principal fora de la universitat, i la universitat el contracta per una dedicació parcial i amb un contracte temporal perquè aporti a la universitat la seva expertesa, diguem-ne, professional.
I això no és així? És a dir, això s'ha pervertit?
Sí, aquesta és, diguem-ne, la teoria, si ho volem dir així, o la previsió legal, però el que ha passat és que hem tingut, durant els anys, sobretot els anys 2011-2012, grans retallades de pressupostàries i, per una altra banda, un creixement molt important de l'oferta de cursos. Tenim molts graus, per tant, hem tingut un augment de costos de producció, per dir-ho així, i per una altra banda, una reducció de recursos. Això, com s'han sortit les universitats d'aquesta, diguem-ne, contradicció, contractant personal a temps parcial, que resulta més barat, per dir-ho així, si ho podem dir així, per hora de classe.
Clar. Això es pot resoldre amb el text, amb les intencions del que hem conegut a partir de l'aprovació d'aquest avantprojecte de llei per part del Consell de Ministres de la nova llei d'universitats?
Esclar, jo la llei d'universitats es va presentar ahir i no l'he llegida i, per tant, no sé els detalls. Tal com s'han donat...
Home, d'entrada vol passar la temporalitat del 40% al 80%, sí. Això seria aquest 40% en el cas català és més alt, per entendre'ns el percentatge, però vaja,
sí,
vull dir...
Sí.
A nivell global, la intenció és passar en només 2 anys, un any i mig encara no, del 40% al 8%, que això vol dir, d'entrada, tenir recursos per fer una contractació temps fixa de professors brutal, no?, diguem-ne.
Sí, esclar, jo ja dic, no m'agrada parlar de coses que no he llegit, i en aquest cas no ho he llegit, però les notícies em generen uns dubtes. És a dir, per una banda, tot el personal que hi ha a les universitats amb dedicació a temps parcial, el que és professorat associat, hi ha una part que és del que se'n diuen falsos associats, és a dir, que realment no són persones que treballen fora i que només treballen les hores a la universitat, sinó que són persones que treballen dintre i que treballen tota la jornada. Però, esclar, els 25.000 que hi ha no tots estan en aquesta situació.
Uh-huh.
A la meva universitat, la Universitat Politècnica, hi ha molt professorat associat que són professionals de l'arquitectura, de la indústria, etc., que venen a la universitat les hores que tenen contractades i que no tenen la més mínima intenció d'incorporar-se a la universitat. No?
El problema és quan s'abusa d'aquesta figura, no? Ho dic perquè plantejat com està plantejat, en principi sembla que tingui tot el sentit, no? És a dir, escolta'm, si hi ha determinats professionals que saben com funciona el món real d'avui, empresarial, etc., i més quan l'educació està tendint cada vegada més, no?, a aquesta aproximació amb el món laboral, segurament això té sentit. El problema és quan això es perverteix, no?, i acabes conformant una plantilla en base a aquest model de contractació. Per
clar, és una aportació indispensable o molt necessària, vaja, perquè quan donen un punt de vista diferent del que, del que podem donar els que som acadèmics, diguem, no? Que, però, esclar, jo ja dic, per una banda, tinc ganes de llegir el text per veure, no acabo d'entendre, és a dir, que es plantegi l'estabilització i i contractes indefinits per tot el personal aquest, perquè hi ha una part que no ho pretén, no és la seva, no és el seu objectiu. De tota manera, suposo que això, llegint el text, es deu aclarir, evidentment, la intenció de reduir la temporalitat, de regularitzar les situacions irregulars, d'augmentar la dotació pressupostària de la universitat, és una intenció encomiable. El que no sé és fins a quin punt això és realitzable en un temps curt, perquè, és clar, també ara la llei estableix uns límits pel que fa a la temporalitat, a la dedicació de temps parcial, etc., i són uns límits que s'han saltat, sí. Però de molt, eh? I no hi ha ningú que hagi fet res per evitar aquesta transgressió dels límits legals.
Per tant, segurament el que estem és en un moment en el qual hem de començar a revertir una pràctica, diguem-ne, instal·lada, no? Deia vostè a partir de l'any 2011 o 2012, no? I que segurament ara ha arribat un moment, diguem-ne, en què s'ha de racionalitzar i posar les coses al seu lloc.
O sigui, estem per sobre dels límits que marcava la llei anteriorment, ara la llei el rebaixa molt més i, per tant, estarem llunyíssim dels límits que marca aquesta llei. Esclar, això al final tot descansa en els recursos i la dotació pressupostària. Aleshores, la llei preveu que hi hagi un 1% del producte interior brut que es dediqui a la universitat. Hem de pensar que a Catalunya el percentatge del producte interior brut que es dedica a la universitat, tenint en compte els ingressos per matrícules també, és només d'un 0,64%, de manera que estem molt lluny.
Estem pràcticament que caldria doblar la inversió en la universitat pública, no?
Sí, augmentar un 60% aproximadament. Uh-huh. La inversió en el sentit de subvenció caldria augmentar-la més perquè una part d'aquests recursos que configuren aquest 0,64% són els preus públics de matrícula que, en el cas de Catalunya, tot i que hi ha hagut rebaixes, encara segueixen sent força alts.
Ah. Deia el senyor Colomines, quan començàvem aquesta intervenció, no, que hi havia aquest problema de la temporalitat per part d'aquests professors. Hi ha també un problema associat, que és l'edat, no? És a dir, tenim un problema que és que se'ns està envellint el personal docent universitari, que segurament té a veure també, no, amb aquesta manca de recursos i amb aquesta impossibilitat d'anar renovant plantilles, no, també?
Sí, durant molt temps hi ha hagut no sols una escassetat de recursos, una escassetat pressupostària, sinó que també hi ha hagut una taxa de reposició nul·la. És a dir, que les vacants que es produïen per jubilació no es podien cobrir, senzillament no es podia fer la convocatòria de la plaça. Per tant, s'ha anat sortint personal de la universitat per jubilació, etc., i no han entrat de nou, per tant, evidentment, la plantilla, diguéssim, ha anat envellint. En aquests moments, esclar, la plantilla sempre va envellint, no? Hi ha una part de la plantilla que sempre va envellint fins que jubila. El problema és que no hi ha hagut prou entrada per la part de les categories inicials de professorat, i en aquests moments hi ha dues dades a l'informe que ho defineixen molt bé. Una és que més del 50% del personal docent investigador té més de 50 anys.
Sí.
I l'altra és que menys del 4%, em sembla que és el 3,6, ja ho dic de memòria, té menys de 30 anys, només.
Eh? Sí. És aquesta.
Això comptat en persones, que si es compta els equivalents a temps complet, perquè moltes d'aquestes persones estan a temps parcial, aquest percentatge del 3,6 baixa a l'1...
Sí, no, és absolutament residual. Ho dic perquè això segurament lliga molt amb el plantejament que fèiem al començar aquesta conversa, quan dèiem de procurar molt que aquest nivell de la qualitat, no, de la universitat pública no tendeixi a minvar, no? I segurament la qualitat acaba sent també un equilibri a vegades entre l'expertesa, no, del sènior i el talent jove, no, per entendre'ns?
Sí, sí, el talent jove i les hores que hi posen i la necessària renovació, perquè és clar, és que si va sortint gent per un extrem i no entra per l'altre, doncs això es va buidant.
Em sorprèn que deia abans, tenim una de les ràtios de professors més baixa, per exemple, relació amb la quantitat d'alumnes tot Espanya, però en canvi tenim una universitat pública catalana que és de les més cares de tot l'Estat.
Sí, pues clar, això... Bueno, aquí una cosa no té... no té massa a veure amb l'altre, en el sentit que aquest augment de preus, que després s'ha diluït una mica, en els darrers anys s'ha diluït una mica...
Sí, s'han reduït, hi ha hagut aquestes reduccions també de les taxes.
Sí, però va ser espectacular, perquè en el moment que el ministre Wert va canviar la llei i va permetre uns augments de preus públics, els preus de matrícula, etc., a Catalunya va ser la pionera, va ser la que els va augmentar més ràpidament. De fet, va augmentar de cop un 66%, i després va augmentar a través d'altres mecanismes, com canviar la qualificació del títol, posant títols que abans eren d'un nivell d'experimentalitat, col·locant-los en un nivell d'experimentalitat més alt que aleshores es paga més, i per tant hem tingut uns preus molt alts. Això ha compensat una mica, però no del tot, les grans retallades que hi va haver en la subvenció.
No, és evident que les universitats s'han buscat la vida per intentar ingressar, no?
I, sí, però sí. No és que les universitats s'han buscat la vida, és que els preus els fixa l'administració.
Sí, no, però que al final el que hi havia al darrere era això, no? És a dir, buscar una certa sostenibilitat, diguem-ne, del sistema, però a través de l'ingrés pel que fa a matrícules.
Clar. L'administració que va fer la retallada era conscient que si no compensava aquesta retallada d'alguna manera, la universitat simplement no podia sobreviure, perquè la retallada no sols va ser molt forta, sinó que va ser molt brusca. És a dir, estàvem a la universitat amb un pressupost i un bon dia, diuen, no, mitjan cap a la primavera, diuen, no, escolti, això deixaran de rebre la subvenció que rebien i ara serà menor. Això com ho fas? Diguem, tu tens la plantilla allà, tens els laboratoris en marxa, tens els estudiants. Aleshores, molt bé, a l'hora que fem això, augmentem els preus i d'aquesta manera compensem una mica, però no es va arribar a compensar. De fet, la disponibilitat total de recursos és menor del que era inicialment.
De fet, va ser una retallada que va ser molt brusca. De fet, després s'ha parlat molt, no?, de reversió de les retallades,
sí.
I en canvi aquesta reversió avança a un pas lent, diguem-ne.
Exactament, sí.
I aquí segurament no es produeix un dels majors desequilibris. L'Observatori del Sistema Universitari és qui ha fet públic aquestes últimes hores aquest informe. És un informe que és consultable, que és públic, que presenta algunes dades molt interessants. Avui n'hem volgut recollir algunes amb l'Albert Coromines, que és membre d'aquest observatori i un dels investigadors coautor d'aquest informe. Senyor Coromines, un plaer escoltar-lo. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies i bon dia.
Que vagi molt i molt bé. Amb aquesta conversa amb l'Albert Coromines hem arribat també al punt de les 9 del matí. Hem de fer una pausa per la publicitat i en tornar obrirem ja el temps de tertúlia per parlar d'aquesta i d'altres qüestions. Avui amb l'Eva Pomarés, amb el Jordi Barbeta i amb el Dani Guillem.
Ràdio Estel.